teoria, no? De la literatura del jo. La Cristina Massanés, que és filòsofa, i l'Adrià Pujol, que també és filòsof.
Antropòleg,
perdona, sí. He
complementat.
Però que també són escriptors, no tinc consciència que Xavier Pla i la Margarida hagin fet literatura del jo. Tot i que quan tries un assaig, fer un assaig, ja tries. Una mica que no ho és. Però sí que la Cristina i l'Adrià han fet aquest doble exercici, és a dir, són teòrics, perquè tu també fas classes a la universitat, i al mateix temps has assajat i amplament i llargament la literatura del jo. No? Bé, l'Adrià Pujol el coneixeu per les que ha parlat d'Empordà, el Picadura de Barcelona, i l'última cosa que ha fet, que potser molts de vosaltres ni tan sols ho heu vist, és un còmic, que es diu El Ròfec, que ha publicat, sí, per això us ho explico, perquè ho ha publicat la Diputació de Girona en una nova col·lecció dins de la col·lecció Josep Pla, de la qual formem part del Montse Vila, que està darrere, i jo mateixa en el Consell Assessor, i li vam demanar a l'Adrià Pujol si ho gosava, si s'arriscava a fer un còmic, que l'Adrià és un arriscat. Hi ha un còmic que heu de buscar, no me'n recordo el nom de la il·lustradora.
La Laia Beldevell.
Doncs sí.
Beldevell, sí.
I acaba de sortir, per tant, és una novetat. I l'Adrià Pujol, a part de tot això que us he dit, també...
Traductor.
És traductor, exacte. I justament citava Pérez i tu vas traduir-te.
Sí. Respecte.
Un respecte.
Respecte.
Sí, és a dir que faltava complementar antropòleg, escriptor i traductor. Et dones per presentat, Adrià, no? I és de bo cul, eh?
I per aflegar.
Molt contenta que siguis aquí i que vulguis parlar ara d'autoficció i literatura del joc catalanes.
Catalanes. Bueno, i aflegar, perquè les teves que m'han percebit, home, sí, aquí és com... ja faig part d'una llibre, alta, i això m'agrada molt.
No parlem del Barça.
No, però aquí més intel·lectuals, parlem de futbol. Aviam, de les vostres tres intervencions m'han anat molt bé també per eliminar molta cosa que portava preparada, teòrica, i que ja ha estat deixat anar i no és ben millorable. Allà que hagi donat el Nobel de l'Anier Nou, han donat el lletre d'obra de Neus Canyelles per un llibre que es diu Autobiografia autoritzada. És a dir, que l'autoficció, com ho diríem, contra els seus il·lusos detractors, sempre acaba sobrevivint. El problema és decidir quina autoficció, en aquest cas en català, té qualitat i quina autoficció en català no té tanta. Intentaré no ser cruel, però sí que és veritat que s'ha de poder parlar lliurement de quines obres literàries o plans d'obra d'escriptors i escriptores catalans tenen qualitat per figurar dins del que és la literatura i quines no. Enllà d'això, abans de començar a comentar-vos autors amb noms i cognoms, que en porto molts, esclar, el complement de l'antropologia, sumat a la filosofia, la teoria literària, als estudis de gènere, les perspectives des de la perifèria, als estudis polítics i culturals, el complement que sempre pot aportar l'antropologia és molt petit, però és a la base de gairebé tot. Penseu que nosaltres, els antropòlegs, treballem, bàsicament, amb el joc dels altres. Ens passem la vida escoltant els altres, les seves històries de vida, els seus perícoles vitals, les vicissituds, els traumes, les alegries, etc. I sempre acabem, això ho sap tothom, però sempre acabem comprovant que explicar-se un mateix o una mateixa, explicar-se gairebé sempre implica un exercici d'autoficció. Gairebé sempre, és un pacte amb un mateix. Però quan algú s'explica, quan fas entrevistes a esquimals, a mexicans, a australians, és igual, en el món, sempre trobes que la persona, la màscara, es veu impel·lida a explicar-se en clau autoficcional, a posar-hi salsa, parlant planer, a posar-hi una mica de salsa. Tant és així que quan parles amb víctimes de guerres, per exemple, o víctimes col·laterals, que no és tan estrany, traumes que són reals o vivències horroroses que són reals són explicades amb molta més salsa, perquè encara facin més mal. I això no és ni més ni bon ni dolent, això és una manera de ser que tenim les persones, les màscares. Que per ser màscara ve de l'art. Si la persona vol dir màscara, màscara vol dir pallasso mai. És més ahà.
Tenim dos etruscs.
Tot com ens arriba a parlar, per ampulles i per aquí. Bueno, dit això, els antropòlegs, és veritat que l'autoficció, en tant que ja s'ha explicat, perquè en tant que tècnica, pacte, estil, poseu-li el món que vulgueu, l'autoficció és una manera de ficcionar com qualsevol altra i que a més necessita eines que són pròpies de la novel·la i de la literatura de ficció de tota la vida. I fins aquí cap problema. El problema, si de cas seria, que un com més, per culpa o gràcies a un francès, que l'any 74 va fer un nom promocional de la seva novel·la, un postmodern francès, molt astut, molt hàbil, va posar el nom d'autoficció i encara no estem parlant. Però recordeu que és un nom que neix en una campanya promocional d'una novel·la. És que els francesos en saben molt de batejar el món, en saben molt. I tu ho has dit, el que bategen una cosa o un aspecte de la vida, sembla que facin més lluny que els altres, els francesos. No sé com us fan, però dic que encara som aquí parlant d'autoficció. En segon lloc, ara sí que entrem a l'autoficció catalana, us explico una història molt petita. Vam muntar un seminari sobre autoficció catalana a l'Escola Blum de Barcelona fa molts anys. Bueno,
aquesta és una altra.
Això és l'article de la maleta de Corbol.
Sí,
sí, que se'ns va demanar
un altre seminari.
Però, d'aquest any. Però parlo de fa forces anys. I recordo muntar el seminari i triar les obres que llegiríem i organitzaríem en clau autoficcional. I les obres eren dels autors que ha citat tu, Xavier, que era l'Albert Forns, en Bernard Bancona, en Llegiu Díaz, hi havia el Trentudó, amb la seva guia del model de la Bebre, que es diu Corinto Primer, i havia, vaig triar tota una sèrie de llibres que a mi em semblava que d'una manera o altra encaixaven amb el que era l'autoficció. I abans de començar el seminari vaig trucar o escriure a un autor rere l'altre per dir, escolta, sàpigues que llegiria aquest llibre en clau autoficcional. I tots em diuen que no volien, que allò no era dins, que allò no era autoficció, que era mentida, que no... Quan tu els deies que serien llegits en clau autoficcional barra biogràfica, tots es feien enrere. L'Anna Vallbona ja no era una noia perifèrica, el Joan Tudor ja era de les Terres de l'Ebre, etc. No, la gent dia que ja no era una mare traumatitzada per un cert tipus de... Tothom deia que no. I això també és indicatiu del que us he dit al principi. Quan ens presentem en societat, ens posem la màscara una estona i després la deixem a casa i la guarda a l'armari. Però quan ho deixes fixat en un llibre, és quan ja fa una mica més de cosa que et desconeixi, que et llegeixi. En aquest sentit, els francesos tampoc tenen aquest problema com el tenim nosaltres a Catalunya. L'autoficció francesa o la literatura del jo francesa és impúdica des del minut zero. Fins al punt que es pot llegir que retrospectivament molta literatura francesa en clau autoficcional i el món que ha un zanin, no de tot allà, tot queden, tenen pocs problemes per expressar intimitats. En canvi, a Catalunya en tenim forces. Ves que no sigui, i això és més antropològic que literari, ves que no sigui que aquesta manera catalana de presentar-se en societat, que tenim fama de secs, de distants, de reservats, no us traslladi també el tipus d'autoficcions que fem. Que sí, que expliquem una mica, però no ens deixem anar com podia fer Ariel No, o Carrea, o fins i tot el Viking, el Nausgard aquest, de més o menys. Som-hi, va, autoficció en català. Autoficció en català. Mireu, esclar, en l'article de la maleta de Portbou, comença de la següent manera, és a dir, un viatge, una experiència, no existeixen fins que no s'expliquen. Comença així, sobre la ficció. El fet de ser pare o mare, o de tenir fills, o de tenir càncer, o de pujar muntanyes, és igual, són fets experiencials i poden ser experiències transformadores. Però fins que això no s'explica, no existeix. Sí, fins que no es posa en relat, de vis al rei, no? Què passa des d'aquesta perspectiva de la literatura catalana, que més o menys l'autoficció, o la literatura del joc ara d'autoficció, es dona en gairebé tota la literatura catalana de qualitat, des de Ramon Llull fins a Josep Pla. Les visions de Ramon Llull, el Puig de Randa, tant li fa si són veritat o si són mentida, són perquè les explica ell en primera persona. Des d'aquest punt de vista també, la literatura catalana no necessitava ni necessitat mai tot l'arsenal postmodern teòric de l'autoficció francesa, perquè la porta practicant des de sempre. Quan vaig escriure això i ho vaig defensar en el seminari de la Maleta de Barbó, em van dir, home, però no feia autoficció, no? Però ell em parlava al món, li donava un cert estil, i aquest món esdevenia interessant per l'estil, l'empremta i la manera de parlar de Llull en primera persona. Això ho llegireu, no sé, si voleu gaudir d'una bona autoficció, teniu Vida Roetània, 1311, i veureu que és igual el que parla. L'interessant és com en parla i quin jo ens proposa i quin joc de lectura ens proposa. Per anar de pressa, perquè ens hem menjat tard i vull arribar al present, us poso només exemples de llistat del que es pot analitzar en clau autoficcional catalana. A veure, ens en podríem anar a Ximenis i Bernat Metge del 14 i el 15, no? Que són, que fan faules meta autoficcionals, que fan escrits autoreflexius, tots emmascarats i dissimulats pels criteris estètics i morals de l'època, la poesia autoreferencial del Gies Marc, les bestieses de Jaume Roig, que dominó, totes de collita pròpia, la prosa humorística i reflexiva del rector de Vallfogona, estem al 14, 15, 16, 17, Francesc Molet, el 17 també, el Baró de Maldà, amb els seus 52, que ara ja són 70, però s'han trobat aquí més, volums del Cavalls de Sastre, parlant del cabell i tal, creant aquesta mena de jo mediatitzat per les tècniques literàries. Després arribem al 19, on la literatura catalana sembla una mena de transatlàntic que fa un esforç titànic, mai més ben dit, per, a partir de la suma de diversos jocs de cada escriptor o escriptora, crear un joc nacional on el joc de la gent s'hi pugui reflectir, tot això, una vegada més, amb tècniques literàries, narratives, pròpies de la ficció, i arribant al 20, on vaig deixar escrit aquí, i és així, l'ombra de Josep Pla entre els feliços 20 i com ho diuen això, i la disbauxa del 70, és absoluta a nivell literari, hi ha molta més gent, però és absoluta, i a més és sobretot que és autoficcionador pur. Ell diria que això és una continuada, no? És analitzar l'obra retrospectivament amb els quatre elements imprescindibles que deixa en Quim Xavier per analitzar què és autoficció i què no ho és, i veureu que Pla hi encaixa, perquè no necessita ni oli per encaixar-hi. És més, algun cop està en un hotel fent una guia de viatges d'un país que acabarà visitant, al final mira, això és més autoficció, és impossible, no? Vol dir això que Pla només és autoficció? No, ja m'heu entès. Vol dir que Catalunya, la literatura catalana, sent una certa predilecció per aquest tipus de literatura, és molt apreciada, també heu parlat, memòries, etc. I sobretot exposició d'un joc literaturalitzat. Rodoreda, Fuster, Foix, els tenim tots, Roda Bertrana, en Bausà, en Bonet, en Sagarra a la seva manera. Recordeu que aquí també tenim molta tradició de periodisme literari, que vol dir que cada setmana amb la teva columna pots anar esculpint el teu jo i anar-li posant màscares i sent Sagarra, no sé, tot això. Anem ara sí, ho faré molt de pressa perquè puguem anar d'una hora, a què està passant ara amb l'autoficció a Catalunya. Passen dues coses que no són exclusives de Catalunya, que estan passant a Europa, estan passant a Amèrica, que comencen a passar a l'Àfrica i a Austràlia, i Orient no us en puc parlar perquè no ho dic, però que Europa, que Amèrica, passa el mateix que a Catalunya, això sí que us ho puc assegurar. Què està passant amb les autoficcions avui? En primer lloc, són tres coses, eh? En primer lloc, els autors i autores d'art en català, valencianes, balears, és igual, països catalans tendeixen a pensar que fan ficció quan el que fan és una mena de... em costa molt de dir-ho i no sé... és una mena d'extensió de la musiqueta de les xarxes socials. De les selfies permanents, s'ha dit abans, amb molt d'encert, però és, la, és poca feina. Què vull dir amb això? Pensen o creuen que l'autoficció és l'exposició d'experiències, gairebé en cru, i que això ja fa pujar la temperatura literària del producte. He estat mare, he estat pare, tinc càncer, em cau el cabell, no tinc èxit amorós, el que sigui, qualsevol tipus d'experiència és exposada, posada a l'aparador, amb un mínim de correcció lingüística, evidentment, un llibre també el fan els correctors, i ja està. I només per aquest sol fet, pel sol fet de ser dona jove, o negra, o no sé què, per aquest sol fet, se suposa que automàticament la temperatura literària d'aquella obra es dispara, molt més que una obra de ficció, que requereix una feina d'imaginació, etc. Això passa molt en literatura catalana, autoficcional. Una segona cosa que passa és que també creuen, o s'està creient, que l'autoficció és un acte polític sempre, però això no és veritat. Hi ha autoficcions, no sé, de com el mig mateix, que són actes polítics malgrat lluir, que no estan fetes, no ho ha escrit enlloc, com ho veig, de faig aquest llibre com a acte polític, escolti'm, amb plàcid, com ho veig, que jo recordi, no, amb pilies, sí. Què vull dir això? Vull dir, per explicar-ho millor, el sol fer d'escriure que ets dona, que ets negre, que ets cal, no només fa semblar que facis una obra literària potent, sinó que a més és un acte o de denúncia, o de donar veu als cuerpos que no tenien... És a dir, es va portar l'autoficció cap a l'autopromoció i cap a la denúncia social. No sé si en el llibre de Dubrovsky hi havia gaire de denúncia social. I en tercer lloc, relacionat amb els dos primers, ara ho veurem, una petita conversa que vaig tenir fa 3 dies amb la Llucia Ramis, que és una escriptora catalana, periodista cultural, premiada abundantment, que a més ha conreat el gènere de l'autoficció, sovint. Sobretot un llibre que es va dir Ego Surfing, crec que es va dir. Jo explicava al diari que la Ania No havia començat fent autoficció al·lusiva, aquest tipus d'autoficció de Ania No Vic, i havia acabat fent autoficció pura, barra autobiografia, barra literatura del jo, o que no diré. I que tota l'obra de la Ernó és un automunt en el qual ha treballat tota la vida. Un llibre va del seu avortament clandestí, l'altre llibre va del seu avortament, l'altre llibre del pare, o el pare li ha matat la mare, que és una cosa molt...
francesa.
Molt francesa. El cap d'una hora es prendina en tot de tal. Això és molt així. Però això no ho deia ni com a lògica, ni com a crítica. És una constatació, Ernó ha treballat en ella i en la seva automonument tota la vida. Amb l'afegitó importantíssim que gràcies a aquest retrat o autorretrat que ens ha ofert podem llegir la societat francesa de l'últim segle natural. Perfecte, això és fantàstic. I la Llucia Ramis em va dir, no, ella no parla mai de jo, i parla de nosaltres. La Ramon no parla de mi. Jo parlo de tu, que estàs d'un avortament clandestí, i tu... En resum, jo li vaig dir, Llucia, cada nosaltres busca els jocs que més li convenen. De la mateixa manera que, això és una reminiscència del llenguatge, de la mateixa manera que la gent gran de pagès encara parla en plural. Com anem? Hem de dir bé. Ara venim i és un senyor sol, diu com anem? Tot això. Doncs el nosaltres es nodreix d'allò que més li interessa. I el jo tria el nosaltres que més li interessa. La Lucía diu, no l'han premiat per aquest autorretrat, però a mi no, sinó que l'han premiat perquè parla de nosaltres. Esclar, jo li vaig dir que jo diria que l'han premiat, m'agradaria que l'haguessin premiat per la seva temperatura literària, no per si parla de nosaltres, o de tu, o de mi, o pel de més enllà. I aquí acabo. Els llibres, la literatura, de gent que fa autoficció en català, com Francesc Serrés a Vila Frontera, en Baixaulí a la cinquena planta, en Mariusz Serra en Quiet, relatant tota la peripècia del seu fill, la Marta Rojals, el seu altre ego, no? Primavera Estiu, etc., un cantador que es fabrica aquesta mena de doble, de doppelganger, que és ell, però no és ell, l'Alicia Cop, amb el seu germà autista, que un cop més. Això està basat en fets reals? Bueno, no, a l'hora de la veritat no, però en el llibre sí. Totes aquestes indagacions i peripècies al voltant del joc, de la identitat, de Anna Barbona, de Miquel Adam, que n'acaba de fer una molt curiosa, que ha fet autoficció en clau de venjança. No? El seu antic amo i la seva antiga empresa, el lloc on treballava, tot autoficcionat, i canviant els noms. Al final, una autoficció bastant curiosa. Tot això es fa a Catalunya. Sol coixejar, no vol dir que tots aquests llibres siguin dolents, però tots, inclou els meus, solem coixejar del següent, que és que, i és el resum, són poc valents. Molt poc valents, en general, molt poc valents. Ara, hem sabut que potser Pons Montserrat publica uns diaris, jo n'he vist alguna cosa i allò sí que és valent, sembla francès. Però són pocs valents, perdó, poc valents. Sovint tenim tot un seguit de càrregues extraordinàries, que és que hem de salvar l'idioma cada llibre. Hem de parlar de nosaltres en clau cedesia, en clau mentida més bonica, no? Sempre hem de fer alguna cosa més que no tenen necessitat de fer els francesos, els anglesos, els alemanys... Clar, però és veritat que sempre hem de fer alguna cosa més. On és escrit això? On va ensenyar aquesta mena de projecte? Per tant, anem coixos de valentia, anem coixos perquè, en comptes d'abandonar-nos el treball autoficcional pur, sempre hi afegim alguna cosa. No fos cas que hi ha aquest, hi ha l'altre. Tres, relacionat amb la valentia, tenim por de les querelles amb els amics, els coneguts, els familiars, per tant, algunes coses ja les estudiem. I finalment, perquè aquesta és la més important, i amb això tancaríem, finalment, aviam, un llibre, una obra literària, comença i s'acaba en ella mateixa, o pot fer part d'un pla d'obra, però comença i s'acaba en ella més. Tot el que hi ha fora no té cap, no serveix per, no juga. Ha d'estar ben feta, hi ha d'haver un treball literari, hi ha d'haver ambició literària. I en la majoria de l'autoficció escrita en català, pel que sigui, o per tots aquests elements que acabo d'exposar, hi ha poca ambició literària. I fins aquí. Crec que ho he clavat per anar a mirar un quart d'hora. És que em portava molt. Gràcies.